Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. La Caravana, amb Joan Trias.
De què es parlarà? Amb la redactora de Catalunya Cristiana, Rosa Maria Jané.
De què es parlarà? Amb Carme Munté, sotsdirectora de Catalunya Cristiana.
Vuit minuts que passa de la una del migdia. Carme Munté, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan Trias. Estàs una mica refredat? Mira, o us sembla?
Perquè veieu com treballa la gent d'aquesta casa, tant de Ràdio Estel com de Catalunya Cristiana, que no paren mai, eh? Sí. Perdo 6 hores de ràdio i Carme Munté, que va entrar a l'estudi, i em diu, ui, estàs constipat, no?
Joan
no,
Trias.
No, constipat no, estic ara mateix, que és l'última hora de programa, estic morint en vida.
Escolta, doncs no moris, espera almenys que acabem.
No
m'agradaria assistir a la teva mort en directe. No, però dit això, t'he de dir que estic imbuïda fent l'entrevista. Ahir vam entrevistar el bisbe de Terrassa, el Salvador Cristau.
Sí, que fan anys de la diòcesi.
Sí, correcte, és aquest dissabte la celebració. Llavors estic totalment imbuïda amb aquesta entrevista. És a dir, per això no he tingut ocasió d'escoltar-te i ara t'acabo de veure dir que estàs molt fumut.
Aquesta veu, dius, el Joan ahir la nit...
Què vas fer ahir la nit?
Va veure unes quantes coses o està constipat? Doncs no,
però bé,
constipat.
Que et recuperis.
Sí, home, segur. Carme, que ho fem avui, això,
sí,
del que
tenia
Cristiana, perquè dic, clar, el divendres no podia ser.
Clar, perquè anem a la sala de família.
Clar, doncs fem-ho avui.
Ho fem avui. I de què parlem aquesta setmana? Parlem de molts continguts, però mira, te'n porto un que ens toca una miqueta de prop i ara sabràs el per què. Perquè ara, com dèiem que el dissabte és festa grossa...
És que m'hi fixo en tot. Que portes les ungles Ràdio Estel?
Ah, sí. És un color una mica, un blau una mica diferent, però sí. És un blau una miqueta tirant a verd.
Sí.
Sí. Podríem dir que està en la tonalitat.
Les acabo de veure ara i dic, calla, mira.
Tu tampoc no em mires gaire. No. Perquè mira que fa temps que les porto. Per tant, no ens observem gaire mútuament, com els oients poden observar.
Va, la qüestió.
Vinga, som-hi. Com dèiem, el dissabte 15 és festa grossa a Terrassa, amb aquesta celebració dels 20 anys de la creació del bisbat, també del bisbat de Sant Feliu. Però ara et convino a mirar cap al diumenge 16 de juny, perquè és festa grossa a la diòcesi de Barcelona, perquè 6 seminaristes reben l'ordenació diaconal a la Basílica de la Sagrada Família.
Ep.
I són, és una celebració que es fa a les 6 de la tarda. I són el Joan Pinyol, el Javier Casals, el Guillem Lissicic, el Santi Claret, el David Lucena i el Xavier Campmany. Però és que n'hi ha un que el coneixem, que és aquest que t'havia dit, el Joan Pinyol, perquè va estar col·laborant a Ràdio Estel.
Sí, senyora.
I també va estar treballant a Catalunya Cristiana. De fet, una vegada ja vam parlar del Samuel Gutiérrez, que l'havien ordenat de sacerdot, doncs el Joan Pinyol, que també podem dir que és un company Estel i company Catalunya Cristiana, doncs ara serà nou diaca.
Surten companys vocacionals per tot arreu. Ignasi Miranda, que va fer la celebració del nomenament de diaca, l'ordenació de diaca, no fa gaire, tampoc, eh?
Deu fer un any.
Un any, em sembla.
Sí.
No, perquè jo no vinc d'una família practicant, no?, o especialment religiosa, on te la fes visques d'una manera com molt especial. Sí que estava batejat, no?, i vaig anar a un col·le cristià del barri, el Pare Manyanet, de les Corts, però diguem-ne que a casa no es vivia, no?, la fe, ni anàvem a missa, ni participàvem d'alguna cosa, ni res. O sigui, tampoc no eren... O sigui, no és un ambient anti-església o anti-religiós, al revés, però sí que no hi havia realment com una experiència de fe, no?
Clar, doncs això, van tenir d'acompanyar el Joan Pinyol fins que un dia, com va passar amb el Samuel, també ens va dir doncs, que se n'anava cap al seminari. Uh-huh. I, de fet, tenim un altre company, l'Eduard Brufau,
sí,
que també està en una comunitat religiosa, podem dir, que hi ha religiosos, hi ha laics i també hi ha capellans justament a Terrassa. El Joan ara ho explicava, ell parteix d'una família més aviat indiferent a la fe, també d'un col·legi cristià que el va marcar molt profundament, que és el Col·legi Manyanet de les Corts, però també hi ha un moment, que ell ara ens ho explicarà, que és l'encontre que va tenir amb Déu.
I llavors jo, com aquest moment de primer encontre amb el Senyor, no? Com una primera crida, d'alguna manera, va ser quan jo tenia 17 anys, estava al batxillerat també, o sigui, el batxillerat realment és una època important, no? També, perquè és veritat que estàs com... Bueno, ja et fas més gran, no? Et surts una mica potser de l'adolescència i ja vas descobrint més coses de la vida, no? Et vas fent preguntes com més profundes, no? Emergeixen coses més tal. I llavors doncs va ser que, bueno, doncs aquesta experiència que vaig tenir de conversió, no? A l'entrar a l'església de Betlem, a la Rambla, doncs un dia per refugiar-me de la pluja, no? I allà doncs que estaven celebrant una missa, no començava una missa, molt senzilleta, no? Però va ser allà que es va despertar com la... Bueno, jo diria, sí, va ser una cosa molt senzilla, no? Però va ser com dir, ostres, no? Déu existeix, no? O sigui, com aquesta primera...
I ell, el Joan, després d'aquesta conversió, d'aquest encontre amb Déu, ens explica que, evidentment, això no va ser el final d'un camí, sinó que va ser l'inici d'una gran aventura, com diu ell mateix. I recorda molts moments al llarg d'aquesta aventura. Per exemple, la visita de Benet XVI a Barcelona l'any 2010 amb motiu de la consagració de la Sagrada Família, una visita que nosaltres també recordem de forma molt entranyable. Amb un amic del Col·legi Manyanet es van apuntar de voluntaris i ell explica que va ser la seva primera gran experiència d'església. Al cap de poc va començar a col·laborar a Ràdio Estel i més tard com a treballador ja a Catalunya Cristiana. Després també va conèixer mossèn Bruno Vérchez i es va implicar amb el secretariat de Pastoral amb Joves, així com també amb la parròquia de Sant Joan Maria Vianney, una parròquia veïna aquí a Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. I ell explica que d'una manera molt providencial tot l'anava conduint a una relació d'amistat amb Crist. Fins que, als 23 anys, un cop acabat el doble grau en periodisme i dret a la Pompeu Fabra, va desembocar doncs, en la pregunta «I ara què vol Déu de mi?».
Vull dir, però sí que és veritat que el moment com més de discerniment vocacional, més fort, va venir quan vaig acabar els estudis, i en aquell moment que ja estava només treballant, no?, i que tenia com més, també més temps, no?, més espai per enfocar, no? Llavors sorgeix com amb molta naturalitat la pregunta de dir, bueno, i ara què, no? Què és el que Déu vol de mi? I en el fons, jo no m'ho havia plantejat mai, eh? Jo a vegades penso, també la clau del que deies al principi, no?, que molta gent cristiana, molts joves cristians que van a la parròquia, que tenen la seva vida a fer, però igual no s'han fet mai realment la pregunta vocacional de dir, Déu, què vol de mi, no? Quina és la vocació que el Senyor ha pensat perquè jo sigui sant, perquè sigui feliç, perquè em pugui entregar als altres, sigui el matrimoni, sigui la vida consagrada, sigui el sacerdoci.
Llavors, la resposta del Joan amb aquesta pregunta, amb aquest qüestionament, va ser l'ingrés al Seminari Conciliar de Barcelona el setembre de l'any 2017. Tenia 24 anys i, de fet, faltava un mes perquè en fes 25. I, com dèiem, ara ja està en capella, a les vigílies, com qui diu, de la seva ordenació diaconal. I, de fet, molt ràpidament, un any més tard, amb 22 anys, també ingressava al seminari el Javier Casals, que és un altre dels testimonis que recollim en el Catalunya Cristiana d'aquesta setmana. Ell sí que ja és d'una família de formació, una família cristiana i practicant. També formació cristiana rebuda al Col·legi Viarora, en el seu cas, aquesta obra corporativa de l'Opus Dei. I també va ser en l'època de batxillerat que ell es va començar a plantejar la pregunta vocacional gràcies, com diu, a l'acompanyament espiritual rebut al col·legi, però també amb una experiència de voluntariat al Perú.
I aleshores al batxillerat, sobretot, quan em va començar a despertar la inquietud per escollir la carrera o així, doncs també gràcies a l'acompanyament espiritual rebut al col·legi, doncs també vaig començar a plantejar-me la vocació. I en concret, en un recés del novembre de 2013, vaig donar un sí al Senyor, el que fos. Una mica vaig tenir un encontre així amb el Senyor. I que això era primer de batxillerat.
aquesta entrevista els hi van fer al seminari mateix, i és important perquè ells parlen molt de l'experiència del moment del batxillerat, d'aquesta època que coincideix entre els 17 i els 18 anys, i és una època molt important per a la vida de les persones. Els que tenim fills en aquesta etapa ho veiem, perquè estan en un període, aquests 17 i 18 anys, realment molt crucials, en què les persones es fan les preguntes fonamentals de la seva vida. Què faré? Què serà del meu futur? I d'aquí que insisteixi molt que és una etapa, doncs, que és important fer la pregunta adient. Allò quan arriba, doncs, un mossèn o qualsevol persona, sí, sí, i et diu, escolta, t'has plantejat en algun moment? I, oh, potser sí, no? Llavors, com dèiem, el Javier Casals, un cop fet a la carrera de dret a la Universitat de Navarra, a l'hora que feia un discerniment vocacional al Col·legi Major Albaizar, va decidir entrar al Seminari de Barcelona. I com dèiem, aquesta cultura vocacional que el cardenal Joan Josep Omella n'ha parlat moltes vegades, la importància de fer de tota la diòcesi un àmbit de cultura vocacional, doncs, com deien, per a ells és molt important, per als nous diaques. Ho diu el Javier Casals, diu, és tasca de tota l'Església crear aquesta cultura vocacional.
Que sobretot neix de l'Església, que en el seu ensenyament proposa aquest camí de vida a tots els cristians. Aleshores, he sentit molts cops, doncs, que Déu té una vocació per nosaltres, que ens l'hem de plantejar, que és el que ens farà realment feliç, i que una d'aquestes opcions és el sacerdoci. I aleshores tot això que jo rebo és el que em fa a mi plantejar-m'ho personalment i poder dir que sí amb la confiança també de que la gent que m'ho ha dit m'estima, no? I...
Doncs escolta, ells han culminat una etapa formativa de 6 cursos al Seminari Conciliar de Barcelona, el darrer més centrat en l'etapa pastoral. De fet, el Joan Pinyol ha passat aquest darrer curs a la comunitat pastoral Mataró-Mar, mentre que el Javier Casals ho ha fet a la de Sant Agnès de Barcelona. Aquest és un dels continguts interessants del Catalunya Cristiana. Podeu trobar aquest testimoni.
Sí.
I després també podeu trobar un reportatge molt ampli que ha fet el nostre company, el Joan Andreu Parra. De què? Doncs mira, seglars marcats per un carisma. Perquè l'espiritualitat monàstica i la d'alguns ordres religiosos atreu laics a comprometre's com a oblats.
Absolutament.
De fet, sabem...
Montserrat és una de les principals comunitats d'oblats de
Correcte.
Catalunya.
I després també, per exemple, tenim un testimoniatge de Poblet,
sí,
on justament reflectim un dels moments en què es veu l'abat de Poblet, el Rafael Barruer, que ofereix al nou germà, un cop posada la medalla, un exemplar de la regla de Sant Benet. Això va ser la darrera assemblea de la Germandat de Poblet, el 25 de maig passat, celebrada a la sala capitular del monestir. Però hi ha molts altres testimonis d'aquests oblats que fan aquest compromís, doncs, de seguiment del carisma d'ordes i de congregacions religiosos. I no sé, si vols et venc més el peix, el producte.
Sí, sí, i tant. Jo vull saber què hi ha, el que t'ha de vestir aquesta setmana. Sí.
Doncs mira, podem parlar, per exemple, que tenim una entrevista amb el Juan Chapa, ell és president de l'Associació Bíblica Espanyola. També visitem l'Església de Sant Agustí de Barcelona perquè s'està fent una restauració de les pintures murals de la Capella del Claustre, en aquesta parròquia de Barcelona, com dèiem. També hem assistit, per exemple, a la conferència d'un divulgador filosòfic, l'Enric Gel, a l'Ateneu Barcelonès. O, per exemple, la setmana passada vam assistir al Congrés Internacional convocat per la Càtedra de Llibertat Religiosa i de Consciència de Catalunya, que es feia a Blanquerna, i vam anar-hi, de fet, vam fer una entrevista molt interessant que també la tenim pendent de publicar.
Doncs està molt bé.
Amb un sacerdot nord-americà de Boston, del Boston College, sobre IA, intel·ligència artificial.
Boníssim, això.
Intel·ligència artificial o invasió algorítmica?
Mira, ara en parlàvem.
És un tema
total. En parlàvem avui en aquest programa i en seguirem parlant perquè és una qüestió cabdal de la societat que avança cap aquí, cap a aquesta intel·ligència artificial que hem d'acabar de saber per què ens funciona, però quins perills també inclou usar una tecnologia com aquesta. Carme, moltíssimes gràcies, com sempre. El Catalunya Cristiana, fàcil d'aconseguir-lo, eh?
Fàcil. Podem venir aquí mateix a buscar el seu exemplar, aquí a la seu de Ràdio Estèlia Catalunya Cristiana. Podeu subscriure-us i el rebreu a casa de forma... molt fàcil, sense sortir de casa. El tindreu cada setmana de forma puntual. Esperem puntual.
Ja,
també l'Iquios. Podeu comprar l'exemplar en algunes llibreries diocesanes, però qualsevol dubte entreu a la web de Catalunya Cristiana i trobareu tota la informació a www.catalunyacristiana.cat.
Vaja, si no el teniu a les mans és perquè no voleu. Ara.
Això seria una falca, eh? Això ens hem d'apuntar.
Monte, com sempre, moltíssimes gràcies.
Fins que et milloris, Trias.
Que vagi molt bé.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Mireu, 23 minuts gairebé que ha passat a la una del migdia i avui volem parlar doncs, del que esteu escoltant, de Castells, perquè Castells és cultura, Castells és festa, Castells és tradició, però és que a més de tot això, Castells és treball en equip, esforç, esperit d'autosuperació. Aquests són els valors que encarnen els Castells, una pràctica cultural amb més de 200 anys d'història i declarada l'any 2010 Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. De fet, actualment es comptabilitzen més de 100 colles als Països Catalans amb més de 12.000 castellers, superant els 12.000 castells enlairats cada any. Però avui no volem parlar tant dels castells i la seva festa, sinó que volem parlar de l'esforç psicològic que suposa la pràctica castellera, que també n'hi ha. El cas és que els castellers de Vilafranca han posat en marxa tota una sèrie d'assajos psicològics oberts a tota la colla per optimitzar el rendiment i la salut mental. Tot això com a eines per gestionar la pressió i les emocions i mantenir el focus d'atenció davant la pràctica castellera. Doncs bé, per parlar-ne de tot plegat, tenim el plaer de saludar a aquesta hora el president de la colla castellera de Vilafranca. Ell és Ernest Gallart. Ernest, molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos avui a la caravana.
Hola, molt bon dia, Joan.
Ernest, no sé si és la primera colla castellera que inclou aquest acompanyament psicològic entre els integrants de la seva pròpia colla.
Vaja, jo pel que entenc, almenys de manera oficial, doncs sí, no? Jo el que sí que he vist amb altres colles, no, és a la gestió psicològica de la canalla, en el context de la canalla, que nosaltres també portem molts anys treballant-ho, però encarat al gruix de la colla i de manera una mica més metòdica, doncs jo crec que som, en aquest sentit, som els pioners, no?
De fet, vosaltres, els castellers de Vilafranca, ara ho explicàvem, aquesta temporada heu posat en marxa aquest programa d'assajos psicològics oberts a tota la colla per optimitzar aquest rendiment, la salut mental davant la pràctica castellera. Ernest, com ho fareu, això?
Doncs mira, bueno, t'explico una mica primer com va sorgir l'activa, no? Això és un tema que havíem parlat amb l'Àngel Grau, amb el cap de colla, ja abans de presentar-nos amb aquesta candidatura, i que era un tema que sabíem que li havíem de posar mà, no? Al final, la nostra activitat, com bé deies amb la introducció, genera doncs, aquests sentiments, no? A vegades frustració, gestions de les pressions, gestions de les, diguem-li, victòries, derrotes, també, no? I genera una sèrie de coses que tenen un component psicològic molt important i que nosaltres sabíem que li havíem de posar mà, no? En aquest sentit, doncs, amb aquestes sessions, un altre dia vam fer la primera, va sortir fins i tot un percentatge, no? Preguntava, ostres, quin percentatge psicològic vers físic hi ha als castells? I havia arribat a sortir fins i tot un 70%. Llavors entenem que si és un percentatge tan gran, no, de la nostra activitat, és un tema que hi hem de posar mà i que, doncs, a través d'aquests assajos psicològics que estan plantejats en 5 sessions al llarg de l'any, doncs entenem que la colla se'n beneficiarà. Hi ha gent que li costa en general gestionar-ho per ella mateixa, llavors la colla ha de posar les eines perquè puguin expressar-se, perquè puguin externalitzar totes aquestes coses que passen mentre fan castells, i que al final ens hi beneficiarem tots, no? La colla i ells mateixos.
Ara em deia 5 sessions durant l'any. Són unes sessions grupals? Són unes sessions individuals?
Val, exacte. Això està plantejat com un assaig psicològic. Llavors, per tant, un assaig implica a tota la colla, és a dir, és obert a tota la colla i és en conjunt, no? La primera sessió vam ser uns 80 castellers, és a dir, va tenir una bona acollida, no? Llavors s'ha plantejat així, són 5 sessions posades, diguem, quirúrgicament, per entendre'ns, que les ha gestionat l'Andrea Pérez, que és una psicòloga esportiva, que de fet treballa amb esportistes d'elit. I això nosaltres ens en vam encarregar a l'Andrea d'explicar-li el que eren els castells, perquè era novella en aquest sentit. Es va quedar bastant sorpresa de diguem, la professionalització que tenim, no, en aquest aspecte. I ella es va plantejar aquestes 5 sessions, doncs, agafant els punts més crítics que veia, no? Doncs, potser puntes de temporada que fem castells més grans o que tenim més pressió, no? I això, ha gestionat aquestes 5 sessions, que de moment ja et dic que en portem 2, i esperem que al llarg de l'any, doncs, tinguin la mateixa bona acollida.
Com han anat aquestes 2?
Bé, la primera, ja et dic, el ser novedosa i ser una cosa que la colla estava esperant, perquè ja ho havíem anunciat, doncs va tenir una molt bona acollida, ja et dic, com et deia abans, uns 80 castellers i castelleres. Sí que va ser una sessió una mica d'introducció, no?, doncs conceptes bàsics, perquè la gent es vagi habituant, doncs, a parlar d'aquestes coses que potser portava dins des de feia molts anys, però bueno, els comentaris de la gent que ha anat en aquestes sessions, jo personalment també hi he anat, són molt positius, no? És a dir, és una cosa completament diferent, la gent no n'està acostumada, com et deia, i l'acollida és molt, molt bona.
Abans m'explicaves arran de què, o sigui, com neix una idea com aquesta, però deixa'm preguntar-te el quan, és a dir, per què ara calia activar sessions com aquestes?
Clar, nosaltres a la colla ja fa anys, bueno, jo crec que ha passat tota la vida, però que no se n'ha parlat, no? Doncs aquestes coses, aquestes sensacions, aquestes frustracions, la gestió de la pressió, ja ha estat sempre, però ara és com que es magnifica cada vegada més, no? Llavors, tenim exemples, no? Hem parlat amb gent, ara que hem engegat això dels assajos psicològics, que ens diu, ostres, si ho haguéssiu engegat abans, doncs potser aquell castell que et vaig dir que em feia mal l'espatlla hagués pujat, no? Perquè potser no em feia mal l'espatlla, sinó que era que no podia gestionar el que suposava pujar allà, no? Participar d'aquell castell, no? I això, en aquest sentit, nosaltres, ja et dic, ha tingut molt bona acollida, però amb que li serveixi a 2 o 3 persones perquè estiguin molt més còmodes fent castells i no s'ho passin malament, per nosaltres ja és una victòria, ja serveix de tot.
Deixa'm fer-te les dues darreres preguntes. La primera, m'estàs parlant tota l'estona de gestió d'aquesta pressió, no? Pels que no hi estem avançats gaire al món casteller, per molt que ens agradi, però clar, no el vivim des de dins, per tant, per entendre bé aquesta pressió. La pressió, per exemple, per la colla castellera de Vilafranca, que té un nom, que té una història, que té un recorregut, suposo que fa molt que els assistents a aquestes festes i trobades castelleres n'esperem molt, no?, dels castellers de Vilafranca, i això suposa precisament aquesta pressió?
Exacte. Mira, jo la pressió t'ho posava com un exemple. N'hi ha 40.000 com això, com et deia, la frustració, els nervis, etcètera, etcètera, no? Però ja que estem el tema de la pressió, jo crec que no és tant un tema col·lectiu, no? És a dir, jo no penso que ningú se senti el pes de la colla a les seves esquenes, perquè nosaltres no ho donem a entendre així, sinó que és un tema més de pressió individual, no? Ostres, de vull fer-ho bé, no puc fallar, tinc responsabilitat a les meves esquenes, puja gent a sobre meu que si caiem es pot fer mal, per posar-te un exemple, eh? Sí. Llavors, són aquestes coses que les tractarem de manera col·lectiva, però que individualment cadascú sap de quin peu va més coix i ho pot treballar d'una manera o d'una altra, no? Sí. Llavors, en aquest sentit, ja et dic, bueno, bàsicament això.
I, per últim, amb aquestes 2 sessions que porteu, recomanaries a totes les colles castelleres que incloguessin un programa com aquest?
Mira, aquesta pregunta també me la van fer l'altre dia i és una cosa que tinc claríssima, no? És a dir, com et deia abans, moltes colles segur que ja ho tenen incorporat amb la canalla, doncs perquè hem vist principalment que la canalla no pot gestionar per ella mateixa aquestes emocions, i jo el que recomanaria, ja prenc la llibertat de recomanar-ho, bàsicament és que la resta de colles s'hi acollissin i ho comencessin a treballar, no? Bàsicament perquè nosaltres ho fem en el context dels castellers de Vilafranca, perquè és el que ens toca, però que la resta de món casteller doncs no prengui exemple, no? Però que ens pregunti, que ens digui, que comenci a moure aquest tema, jo crec que a la llarga ens beneficiarà a tots, no? Perquè al final, de l'activitat castellera, com deies a la introducció, hi ha més de 12.000 castellers a tot Catalunya que estan implicats, i que alguns d'ells s'ho passin malament fent aquesta activitat que és tan, tan bonica i és tan històrica i representa un patrimoni cultural tan important per Catalunya, doncs seria una llàstima, no? Llavors, en resposta a la teva pregunta, jo estaria encantat que la resta del món casteller s'hi acollís.
Alguna colla castellera ja s'ha posat en contacte amb tu per saber com funciona?
Sí, amb algunes colles castelleres algunes persones ens han preguntat, no? Vale. a nivell de curiositat, no? Com us gestionareu, com tal? Nosaltres la resposta que els diem és que i que també aprofito per dir-t'ho, que nosaltres estem buscant la fórmula, no? Hem posat aquesta fórmula dels cinc assajos psicològics al llarg de l'any, que ja veurem com funciona. De moment, ja et dic, està funcionant perfectament, però que nosaltres, ja et dic, estem encantats de que ens vinguin, que ens preguntin, que nosaltres els hi direm perfectament el que fem, el que ens sembla millor, i que ells, doncs, amb aquesta informació facin el que vulguin.
President de la Colla Castellera de Vilafranca, Ernest Gallar, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquesta novetat que sempre has d'agrair al món casteller. Ànim, força i sempre amunt. Que vagi molt bé.
A vosaltres, que vagi molt bé.
Ràdio Estel.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Uei,
uep, epa, tu veu, penya?
Estic beníssim, estic esperant per parlar amb altres. Tampoc no tenen res especial per respondre. Uep, com anem? Bon dia, bones tardes, o sigui, no tinc cap problema.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Girocleta, amb Olma Giró.
Giró.
Bona tarda.
Què tal, com estem?
Bé.
Vallès.
Hola. Ai.
Moltes gràcies, clar. Ja no
de cop i volta.
Estava el micròfon desplaçat. Estava el micròfon desplaçat, ja està.
Ha fet un gir de 180 graus.
Seneu ja.
Hola, hola.
Què tal?
Bona vesprada. Bé.
Val.
A veure, estigueu tots feliços i contents que avui venim amb bones notícies. Per fi ja era hora, que sempre parlem de desgràcies, que sembla que és l'únic que passa últimament, però no, també passen coses bones.
Sempre.
Coses bones com que es va reobrir l'hivernacle de la Ciutadella, ho explicàvem ara fa uns mesos precisament en aquest programa, que havia estat 10 anys tancat l'hivernacle i que s'havia reobert després d'una reforma, que ara en parlarem també. Doncs s'acaba d'estrenar, després d'aquesta reobertura, ara s'acaba d'estrenar la primera exposició, que es diu Màquina Climàtica, i explica el passat, el present i el futur dels hivernacles. Evidentment, se li escau moltíssim el tema perquè, doncs, es fa dins d'un hivernacle.
Home.
Llavors, ara parlarem de l'exposició, ens en donarà tots els detalls una persona que en sap moltíssim, però abans una mica de història. Anem a retrocedir en el temps perquè suposo que moltes de les persones que ens estan escoltant saben o els hi ve al cap la imatge de l'hivernacle de la Ciutadella, però, si no, quatre detallets a tenir en compte. Que sapigueu que va obrir les portes, va reobrir les portes al desembre després d'una llarguíssima rehabilitació que ha permès recuperar l'aspecte original que tenia quan es va enllestir ara fa 135 anys, cap dels aquí presents estava viu, durant l'exposició universal del 1888. En un principi va ser projectat per Josep Fontseré, però finalment es va aixecar segons el projecte de Josep Amargós. Llavors, és allò, de qui és, no? Doncs l'arquitecte que signa en aquest cas és Josep Amargós, però això sí, va ser projectat inicialment per Josep Fontseré, tot queda en Joseps. Llavors, l'hivernacle, durant l'exposició universal del 1888, igual que l'umbracle de la Ciutadella, doncs es va utilitzar com un saló de festes i de conferències. Evidentment, devia ser preciós, espectacular, perquè ja la ubicació doncs, és preciosíssima, però teòricament es va construir per a conrear-hi i exhibir-hi plantes tropicals.
Ah, sí? Mira,
això fa d'hivernacle. Llavors, és una obra, vosaltres us heu d'imaginar, doncs, evidentment, un hivernacle, estructura de ferro...
L'estic imaginant, eh?
I tant el sostre com els laterals doncs, són de vidre, precisament perquè faci la seva funció de passar la llum i faci d'hivernacle, no?
Val.
Llavors, aquesta exposició...
Fins aquí ho trobo.
Fins aquí tot bé. A part, és prou important dir que està protegit l'hivernacle com a bé cultural d'interès local, que a vegades això ho passem per sobre, aquest detall,
no.
I és important doncs, perquè això doncs, és una protecció que té i és una obra preciosíssima perquè doncs, la contextualitzeu, és una obra de l'arquitectura del ferro de Barcelona. Llavors, ara s'ha reobert i ara s'ha estrenat la primera exposició, Màquina climàtica, que ja no dic res més, només dic que és gratuïta, és per a tots els públics, és a dir, per anar-hi en família, tant grans com petits, i el millor de tot és que teniu molt de temps per anar-hi. Fins al 8 de desembre. O sigui que, excuses de no tingut temps,
no,
us les deixeu
no
a casa.
Podrem passar.
Llavors, ara nosaltres hem fet així 5 cèntims a l'exposició, però qui en té tots els detalls és l'Izaskun Martí, que és la cap de planificació estratègica de Parcs i Jardins, que és l'àrea que ha organitzat aquesta exposició i que ara mateix ens està escoltant. Izaskun, molt bona tarda.
Bona tarda.
A veure, n'hem fet 5 cèntims, ara en parlàvem una mica de l'exposició, però tu que la coneixes tant de prop i que ja estàs al darrere, per algú que ens està escoltant i diu, mira, tinc pensat anar-hi, amb quin tipus d'exposició es trobarà?
Molt bé, doncs mira, l'exposició de l'hivernacle, com heu dit, és la primera gran exposició que es fa a l'hivernacle de la Ciutadella, i l'exposició està basada en aquest concepte de l'hivernacle com una màquina climàtica, en el sentit que l'hivernacle reprodueix el mateix efecte que es dona de manera natural a la Terra amb la retenció de la calor. O sigui, a la Terra sabeu que tenim una capa gaseosa, no?, que és la que crea l'efecte hivernacle, i a l'hivernacle, en aquest edifici, no?, aquest tipus d'edificis, aquesta retenció de calor es fa mitjançant el vidre, no?, o sigui, a la coberta de vidre i les parets fa que la calor entri i després es quedi retinguda. Per això, com comentàveu, doncs, tradicionalment es cultivaven plantes tropicals o subtropicals, que també és el tipus de plantes que n'hi ha ara a l'hivernacle després de la restauració, o cultius hortícoles, no? S'han utilitzat els hivernacles doncs, en moments d'hivern o de fred per cultivar amb aquesta temperatura elevada. I l'exposició, doncs, es mou en funció d'aquest concepte de màquina climàtica, de retenció de calor, i llavors, com dèieu, parla del passat, del present i del futur des del punt de vista de la història dels hivernacles, o sigui, l'exposició a l'hivernacle té com tres àmbits, hi ha dues naus laterals i una part central, llavors la nau que toca més al parc de la Ciutadella, aquí s'explica el passat dels hivernacles amb dues històries paral·leles, d'una banda la història pròpiament de l'hivernacle de Ciutadella, que com heu dit té 135 anys, també aclarir que això que he comentat del Josep Fontseré i Josep Amargós és que a Fontseré, el 1873, va fer un hivernacle que va tenir molt poca durada perquè justament abans de l'exposició del 88 es va destrossar per una tempesta.
Oh.
I llavors va ser Josep Amargós el que va refer l'hivernacle.
Però va refer l'hivernacle que havia, diguem-ne, projectat en Josep Fontseré.
Sí, però és un altre. O sigui, l'edifici en si, per entendre'ns, és nou del 88.
D'acord.
I el que hi havia el 73 doncs era el primer hivernacle.
O sigui, ara perquè ens entenguem tots, si et pregunto quin va ser l'arquitecte de l'hivernacle de la Ciutadella, em respondràs Josep Amargós.
Sí, de l'edifici actual, sí.
D'acord.
Sí, sí.
Doncs ara ja hem aclarit tots, tots els dubtes, ara ens ha quedat claríssim.
També un tema interessant amb l'hivernacle és que amb aquesta restauració s'han descobert el que són les serigrafies i els dibuixos d'Alexandre de Riquer, que va ser un pintor modernista. I fins ara no se sabia aquesta autoria, i ara quan s'ha fet la restauració ha sortit a la llum aquests dibuixos, que són molt interessants, que a més reprodueixen les formes vegetals de les plantes que hi ha de l'hivernacle.
I entenc que la intenció és que aquests dibuixos que s'han trobat d'Alexandre de Riquer, que ara ens comentaves, és que doncs, es conservin i es mostrin, no?
Ah, sí, sí, estan mostrats, s'han restaurat, ara llueixen, no?, amb tot el seu color. I sí que hi eren abans, però no se sabia que eren d'Alexandre, que és de les poques exemples de pintura d'aquest tipus modernista en un edifici i en un hivernacle doncs, gairebé únics en el món.
No se'n troben, d'aquests hivernacles.
No, la veritat és que és un edifici molt, molt preciós i que és això que tant comentàveu, no? Que ha estat molts anys, ens ha costat molts anys de restaurar-lo i obrir-lo al públic, i per tant ara volem donar-li aquesta possibilitat de fer exposicions de petit o mitjà format, no?, perquè la ciutadania pugui gaudir. Llavors, bueno, continuant una mica amb el que dèiem, no? El passat del present, a la part central de l'hivernacle, que és la part que està oberta, aquí es mira l'hivernacle des del punt de vista de l'art i de la ciència. I llavors hi ha una instal·lació lumínica i sonora, no?, que s'ha realitzat de la mà d'artistes, no?, com Cuve Beseta i el músic Pol Clusellas, que aquí hi ha una instal·lació que emet una llum vermella i també una senyal acústica que s'il·lumina sobre les cobertes i sobre les parets de vidre, no? I van enviar un missatge en morse de SOS.
Ah, sí?
SOS. Oh. Sí, perquè bueno, aquesta part sí que va més lligada una mica amb la reflexió sobre l'emergència climàtica, no? Sobre el que comentàvem abans, els gasos d'efecte hivernacle.
Sí.
D'una banda són naturals, perquè si no la Terra estaria molt més freda del que està, no? Però l'accés de CO2 que hi ha actualment, no?, per la contaminació, bueno, bàsicament és diòxid de carboni i ozó, fa que aquest efecte hivernacle doncs, sigui superior i la temperatura de la Terra sigui superior a la que hauria de ser.
Ara hi saps quan ens has comentat, has dit que l'exposició doncs, té aquestes tres parts, no? El passat, el present i el futur, el passat que és el que tenim a tocar del part de la Ciutadella i que retrocedeix aquests 135 anys és que es va inaugurar, la part central, que seria el present amb aquest missatge en morse de SOS, de socors, i ara tinc moltes ganes de saber el futur, a veure si aquest SOS haurà funcionat o no.
Sí, bueno, el futur va més enfocat al futur dels hivernacles. És una possible aposta de moltes ciutats com una font d'alimentació. De fet, hi ha moltes ciutats que produeixen verdura i fruita amb hivernacles, no? O que s'alimenten d'aquesta agricultura feta en hivernacles, una alimentació sostenible, no? Més de proximitat, que eviti el transport, no? I que tingui un baix consum d'aigua i de recursos. I en aquesta nau que toca més al Passeig Picasso es pot veure com la tecnologia i la ciència treballen conjuntament amb el coneixement del agrari, no? per produir, bueno, per tenir una producció agrícola, no? I llavors ja un exemple d'això és la planta superior de l'edifici de l'ICTA, del l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la Universitat Autònoma, que tenen un hivernacle en la seva part superior, doncs aquí s'explica com funciona aquest hivernacle. Mm. Després hi ha un hort vertical.
Jo he vist fotografies d'això, més enllà de la seva funció estèticament també, no sé per què no s'utilitzen més, perquè van bé pel medi ambient, i a banda doncs, és utilitzar el recurs com el recurs vertical, que normalment no el tenim gaire en compte, no?
Sí, hi ha ciutats que ja ho estan utilitzant. Aquests horts verticals, que allà a l'hivernacle en podem veure una escala real, hi ha ciutats com a la Xina i en altres llocs que ja, ja fan aquest tipus de, entre cometes, jardinament, però amb el profit que després es pot menjar els productes de l'hort, no? I aquí podem veure una mostra de l'Institut d'Arquitectura Avançada de Catalunya, de l'IAC, que han fet aquesta, aquest hort vertical i que, d'alguna manera, ens fa reflexionar sobre aquests reptes alimentaris que tenim a la ciutat.
Ara, mira, no sé si m'ho sabrà respondre, potser és molt complicat, però és que t'he de fer la pregunta perquè m'ha cridat l'atenció. Comentaves que hi ha algunes ciutats que doncs, tenen hivernacles com a font d'alimentació i per abastir la població i que això, doncs, en un hipotètic cas futur, evidentment no ha passat, però que hi hagués una crisi alimentària molt important, per exemple, amb les capacitats de l'hivernacle del Parc de la Ciutadella, quantes persones podríem alimentar, més o menys, en un hipotètic cas, perquè ens en fem una idea?
Clar, és una mica una pregunta difícil de contestar, no? Perquè clar, els productes que pots tenir allà no et poden, segurament no tindries
una alimentació completa.
Completa per tot l'any, no? Però, bueno, sí que podem... podríem viure en unes quantes famílies, no? De la producció... Si agafem el símil amb un hort urbà, no? Pues la superfície de l'hivernacle seria potser el doble... Bueno, depèn també de la tecnologia que utilitzis, no? Si tens sistemes de rec més avançats o menys, però en les condicions d'hivernacle pots tenir fins al doble i tres vegades la producció d'un hort normal, no? I a més, si ho fas amb... Clar, imagina't si fas això hort vertical... aprofites molt més la superfície. La veritat és que és una pregunta que no ens hem fet, però...
Esperem que no arribi el dia que ens l'haguem de fer, però no sé si, com a experta en el tema, creus que el futur sent realistes, passa per més horts urbans, horts verticals i per hivernacles, que som prou conscients per començar a apostar per tot això.
A veure, la part de l'agricultura urbana és la veritat és que és un tema que té molt, bueno, que es demanda molt per la societat, perquè realment és això, tenir una agricultura més de proximitat, doncs fa que el producte sigui més de més qualitat i a més estàs estalviant recursos, no, de transport, de consum. I, per tant, la ciutadania de Barcelona i de moltes altres ciutats demanden aquesta agricultura de proximitat. I, per exemple, el que comentaves tu de si això té sentit, si tindria sentit a llarg termini, va una mica relacionat també a les crisis, no? No sé si ho sabeu, però quan va haver-hi la Segona Guerra Mundial, molts dels espais, dels jardins que hi havia a Alemanya i altres països en guerra, es van convertir en horts, no? Perquè la gent tenia gana i deia, ja que tinc aquests jardins, doncs aprofito per plantar patates o per plantar... I, per tant, molts dels espais enjardinats es van convertir en zones agrícoles per donar sortida a aquesta situació de crisi, no? Alimentària. Per tant... no sabem si... I també sabem que, per exemple, al Japó i en llocs que la tecnologia està molt avançada, sí que realment produeixen amb sistemes d'hivernacles, inclús amb zones soterrades, fan producció agrícola, val? perquè tenir sobirania alimentària doncs és un punt important per molts països.
Et garanteix no passar gana en molts casos i fas que molt ràpid. Ara fins al 8 de desembre es pot veure aquesta exposició a l'hivernacle de la Ciutadella i després d'aquesta exposició pot ser que vagi a algun altre lloc, a l'hivernacle s'hi faran altres exposicions. Quin és el futur de l'exposició?
Sí, la idea, en principi la idea és que a l'hivernacle vagin passant coses, no? I que es vagin fent exposicions.
D'acord.
També és veritat que quan es va fer la restauració, d'alguna manera ens van demanar això, que hi haguessin exposicions, i té molt d'interès, i també és veritat que l'hivernacle per si sol, no?, també és un espai expositiu ja interessant i que aquests mesos que ha estat obert des del desembre fins ara hem tingut moltíssimes visites i molt d'interès per part dels ciutadans per conèixer aquesta joia del patrimoni, no? Perquè és patrimoni històric, però també és patrimoni natural.
No ens estranya que hagi tingut aquesta rebuda. I t'has convertit cap de planificació estratègica de parcs i jardins. Moltíssimes gràcies, de veritat, per atendre'ns avui aquí a la caravana.
A vosaltres, una abraçada.
Bona vesprada. Bona vesprada.
Bona vesprada.
Ha... Bona vesprada.
Bona.
Hi ha eco en aquesta.
Bona vesprada.
Bona vesprada.
Bona vesprada.
Bona vesprada. Bona vesprada. Bona vesprada.
Bona vesprada. Bona vesprada. Bona vesprada.
I així podríem estar fins la una.
Fins la una?
Fins la una de demà.
Ah, que bueno, que ràpido que eres, Rafael.
12 hores o...
I molt interessant això de l'exposició, eh? Posa un hivernacle a la teva vida.
Perquè tu entens d'aquestes coses, Judit?
Jo li he portat en un paper, dic, a mi això em sona que et ve de família, Judit Vallès.
Tens un hivernacle a casa?
No tinc un hivernacle, no, però... Jo, mira, puc comentar... Però bé, altres coses. Estic molt aficionada, aquí es pot parlar, no?, d'altres programes de televisió, sí. Que això no és televisió... Total, que estic aficionadíssima...
Home, un segon, Norma. És que dius coses que no acabes...
Tenim una secció de televisió...
Deixa'm. Estic molt aficionada, que aquí és on vull arribar, i ens la recomano moltíssim, a la sèrie del Tros, que la trobeu a 3CAT.
Sí, el Tros.
Que són gent rural, del món rural i gent urbana de les ciutats. Sí, l'Anna Simón és la presentadora. He pres tant...
Anau París i és, eh?
Sí, bueno, i és. Fa un cameo a l'últim programa que els hi prepara l'esmorzar. Això és el que apareix.
Ens ho ha venut com que era el protagonista del programa.
Us ha mentit, us ha mentit.
Resulta que surt 5 minuts.
No, no, que 5 surt literalment 3 minuts que prepara uns peus a porc perquè els finalistes vagin ben contents a la final. Punt, no surt més.
Ja li direm.
Li toca demà, Albert, el
París? Sí, li toca demà. Sí, sí.
Ve demà, el París?
Sí, sí.
En fi.
Demà li comentarem. Això que realment en sabem molt poc, els que vivim a ciutat, i de la terra en surten guanys. Dit això, ja està.
Jo no he entès què volies dir, però...
Doncs que comencem a aprendre coses del món rural, que ja està bé.
Clar que sí.
Molt bé, molt bé. Doncs mira, parlant de món rural i de persones bàsiques i...
Persones bàsiques.
Ara la gent que t'escolti, Rafa...
T'acabes de fotre amb un jardí i maco, eh, trobo.
Ai,
ara, no.
La simplicitat...
Arregla-ho.
No, perquè la simplicitat és la felicitat. Tu vas
simplificant. Tira la garça per sota.
Tu vas simplificant i cada vegada que ets més simple, ets més feliç. Però això no és cap insult cap a les persones bàsiques. És un elogi.
Les persones que són de poble són les úniques bàsiques?
És una admiració profunda.
M'ha mirat en Rafa com quan et fots en un jardí i no saps sortir-ne, que dius allò de... Pensa-hi.
Reflexiona. Sobre el que estic dient i arribaràs a la conclusió de que no té cap sentit. Perfecte. En fi, va, una miqueta de Foro Coches Matos. Estira-me la musiquilla esta del polígono. Que la Valle se sienta como en casa.
Com estem avui, eh?
T'estàs passant, eh? No després no et queixis que si ens posem amb la teva edat.
Després els oients es pensaran que sóc una poligonera.
Home, jo no dic...
Que no passa res per ser-ho, eh, però...
No m'invento res, eh.
Escolta, que els polígons hi poden haver-hi horts verticals, horts urbans, hivernacles... Passen coses als polígons.
En fi, bueno. Total, que comença un fil que m'ha cridat molt l'atenció i m'agrada molt perquè segurament generarà debat i les respostes són prou curioses, és aquest. 144 quilos, millones, es refereix, eh? Et toquen 144 milions a la loteria, a la quiniela, al que sigui... ¿Le darías algo a los amigos? Pues eso, te toca el Euromillones, 144 millones. ¿Darías un millón a tus amigos, los de verdad? ¿O jamás lo harías por tu seguridad, entre cometas? Un plan, un kilo para Paco, un kilo para Juan, un kilo para Laura, un kilo para Borja. ¿O no te fiarías? Y a vos, lo mismo te van a pedir más dinero después, y a lo mejor no de buenas maneras.
Bueno, aquí está. Hi ha gent que sempre en vol més, eh?
Bueno, doncs aquesta és la premissa, la disjuntiva, una mica el dilema que planteja aquest surt, que els agrada molt, no?, aquestes coses, una mica, què faries si, no? Et toca l'Euromillones, 144 milions, a dir, tu en principi tens la vida prou solucionadeta...
Te'n toquen 75, perquè l'Estat se'n queda la meitat, ja partim d'aquesta
base. No, però potser t'han tocat 288, i tu ja tens 144.
Sí, és diferent.
Bé, quedem-nos així. Li donaries un milió als teus amics de los de verdad? Bueno, doncs, primer, hi ha un que diu, no, les invitaria a un McRib.
Un McRib, eh?
Un altre diu, nadie sabría que me ha tocado. Jo sempre lo del secret.
Molt bona estratègia aquesta, eh?
No, haría regalos e invitaciones, pero no daría dinero como tal.
Bé, jo estic amb aquesta persona.
Sí?
Sí.
De detalls, però...
Sí, és millor regalar coses, experiències, que no diners.
Sí, sí.
Sí, però... Bueno, sí, però si és un millón por amigo muy cercano, serían 2,3 millones como mucho.
També.
Que paràcia.
Però escolta'm, ja és, eh?
Home, clar que sí.
Clar, és un bon pessic.
Un altre diu, sí, i una palmadita en l'espalda. Un altre diu, unos cigarros, si acaso, que m'agrada molt. Sí, cigarros són cigarros, ah. Ells li diuen cigarros.
És en el llenguatge poligonero, Judit.
D'acord.
No el domines.
Imagina, uf, no, dominat.
No tant.
Pues yo sí les daría un kilo a mis amigos, de verdad. Eso sí, contrato de confidencialidad.
Fixa't.
Sí, es van de la llengua, s'han de tornar. La mayoría tienen su vida hecha, pero al menos que se quiten preocupaciones, hipoteca, trabajando con más alegría, al menos.
Sí.
Bueno, hablo de fuera o de Madrid o Barcelona, ciudades caras. Es una ciudad cara, tendría que darles 2 kilos. Está bien. Vale. Les pagaría una fiesta de despedida, ya que no me verán en muchos años. Está bien. Es que he parado de llegir perquè posen molts tacos al final.
Sí, 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 m'ho imagino.
Algún detalle tendría, pero un millón no, que con 143 kilos se llega justito, diu aquest. ¿Vale?
Home, depèn de la vida.
Per tant, no faria una donació d'un milió per amic?
No, jo faria el que deia l'Olma, jo convidaria els amics, el que vulguin.
Un milió per amic?
No.
No.
Clar, depèn del que vulguin, imagina que et demanen un...
Però tens
144. Clar, sense passar-nos, però...
Tens 144 milions.
Ja, però...
Tot va baixant,
ja, Rafa. És lleig, eh?
Donar un milió.
L'amistat no es compra.
No, però són amics dels que ja estan provats. Mira, m'has fet el mateix que t'he fet jo abans, de pensa-hi.
Exactament.
Jo, com a molt, em dedicaria a solucionar els seus problemes econòmics.
Això sí. Una mica. Fes-me la carta als reis que tens, justifica-m'ho
no,
i mira.
Que sí, imagina't doncs, que tenen una hipoteca i que van molt curts a final de mes o que els seus pares s'han quedat sense feina. Aquestes coses, diria...
Sí. Sí.
Aquí els tens.
Favorets.
Si no, no.
Sí. Tant per agujeros, que s'ha dit tota la vida.
O un viatge brutal per tots junts.
Sí, una cosa així.
Exacte.
Una cosa
home,
així.
Això estaria bé, eh? Sí. Un dinar al celler de Can Roca.
Ep!
Bon exemple. Ja se te'n van 5 milions, d'aquest.
Joan, m'hi convidaria.
El Joan...
Segur.
Gràcies.
Joan, ui, tens guanyat. Ho ha dit amb molta convicció.
Quin segur ha dit,
Judit,
eh?
T'ha tocat l'Euromillones.
Mira, si em toqués, us convidaria els tres, aniríem tots junts a menjar el celler de Can Roca.
Ui, però en sobra un, eh?
Els quatre.
Els quatre.
Tu ni es vai del tècnic ni del productor.
Vale, clar, tota la casa, Ràdio Cel, vinga.
El José l'hem de portar.
José clar, també, clar. Sí, José
també. T'estan demanant l'hora, eh?
Ja? Ja està, això.
Ja està aquí,
ah, és veritat.
Ja està
aquí. Sí, ja quasi és l'hora de...
Què diu la gent? Que els convidaria o no, al final? Quina conclusió.
Hi ha molt poquita... No, hi ha molt poqueta gent que donaria els diners en efecte.
No, eh?
La gent tira més per detalls i per aquestes
coses.
Jo
també, eh?
Ja, ja. Doncs jo sí que... Bueno, no, però la idea d'Olma d'allò de dir, bueno, quines necessitats tens...
Tu sí que donaries un milionet, eh?
Els de veritat... I és que estic pensant que no tinc, de veritat.
Que anava a dir, ho agraeixo.
Home, Rafa, jo crec que ens podem considerar amics, no ja? Després de totes les penes.
No ja.
A veure...
Què? Potser no molt, molt íntim.
Com te lo digo.
Però com que no som molt íntims, mig milió, saps? Fas la rebaixa de no molt íntim.
Mig milió?
Mm.
200.000 euros.
Gràcies per la resposta, Rafa Sanahuja. Ja això és el que valora l'amistat amb el Magiro. Nosaltres que anem...
Li ha tocat els nassos.
Estic pensant 100.000 a Hisenda. Vinga, va, ens quedem sense res.
No, perquè ja calcularíem que fossin 200...
Nets.
Clar,
clar.
Ja calculat i tot. I tornem demà amb més caravana a partir de les 8 del matí. Us deixem amb l'Estel Migdia, Xavi Toscano i tot l'equip dels serveis informatius d'aquesta casa per portar-vos i posar-vos l'actualitat sobre la taula. I després ja la fabricació pròpia, com sempre, amb Mercè Raga i tot el seu equip per fer-nos passar una molt bona estona aquí a Ràdio Estel. Com dèiem, demà més i millor.
Ves amb compte,
sí, home,
perquè
sí.
Els mocs et tenen segrestadíssim, Joan.
Que vagi molt bé.
Pitepa.